Continguts en xarxa. El Pou.
La intel·ligència artificial té moltes aplicacions. Imagineu-vos, per exemple, davant d'un grup de documents que no hem pogut llegir mai, que són molt extensos, i que un assistent, algú, ens pogués ajudar a trobar la informació exactament que estem buscant en aquests documents. I no només això, sinó que, a més, li podem preguntar amb les nostres paraules, amb el que ens surti en aquest moment, i ell serà capaç d'entendre'ns i donar-nos una resposta coherent. Això és el que ha desenvolupat una empresa catalana, pionera, que es diu Atomian. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a un dels fundadors, Miquel Montero. Miquel Montero de Quadres, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt resumidament, per algú que acabi d'aterrar i que no en tingui ni idea d'aquest món, a què es dedica Atomian?
Molt resumidament, m'ho poses difícil.
Sí, però per això és el repte, és el repte d'avui.
Jo ho intento. Atomian és una empresa que es dedica a una branca de la intel·ligència artificial que es diu computació cognitiva. És més o menys la que intenta que els computadors raonin com ho fem les persones. I en concret, més aterrat, talla'm si vols,
No, tranquil. S'ha entès bastant bé. De fet, anava a fer-te aquesta puntualització, que cognitiva és el que significa un ordinador que pensa com les persones. Això com pot funcionar?
Sí, i en concret, bé, darrere hi ha una tecnologia que va costar molts anys de construir, però ara hi ha dues aplicacions molt concretes, que és una és lectura de documents per extreure les dades clau, i l'altre és que tu, donat un conjunt d'informacions o de bases de dades que tinguis, per exemple, en un entorn empresarial, tu puguis preguntar amb aquelles dades amb les teves pròpies paraules i que la computadora entengui la teva pregunta i et pugui donar la resposta que tu estàs buscant.
És a dir, que no és com tots ara, que qui més qui menys ja fa servir els buscadors dels ordinadors, el control F, el buscar una paraula en concret, aquella feina que sempre és difícil de saber exactament quines paraules has de posar perquè el buscador et retorni un resultat. En aquest cas, el que fa el vostre sistema és entendre el que tu li estàs preguntant amb les teves paraules i contestar-t'ho.
Sí, és exactament això. Si et poso un exemple pràctic per aterrar-ho més. Els hospitals, i en general tot el sistema de salut, té una gran quantitat d'informació en forma de documents que han escrit els metges, i no precisament no són Shakespeare, precisament.
No, sort que no ho han escrit a mà, en aquest cas.
Encara en deu haver, però no. Gràcies a Déu, aquí a Catalunya estem molt avançats i està tot digitalitzat, però llavors es troben que està tot digitalitzat però que no ho poden tractar. Jo per què no puc saber quants pacients van ingressar la setmana passada amb apendicitis? Una pregunta senzilla. No, que la seva raó ens tindrà per a fer un estudi d'alguna cosa o perquè ha de calcular quants perquè l'administració li demana per fer algun còmput d'alguna història. Doncs aquesta informació tan senzilla avui no la tenen. Fins que no fan tot un procés manual d'estructurar tota la informació que tenen en informes. Aleshores, el que fa Atomian és llegir aquests informes. I els hi treu ja què tenia el pacient, com se'l va tractar, quins procediments diagnòstics se li van fer, etcètera, etcètera.
O sigui, imaginem-nos com si fos un assistent, una espècie de secretari virtual, que tu li poguessis anar a preguntar alguna cosa i et donés els resultats. El que fas és llegir-se tota la documentació, interpretar-la per tu i respon... I això, per què se'ls va acudir? O sigui, com se'ls va acudir fer una cosa així?
Ui, venim d'una cosa completament diferent. És a dir, aquesta tecnologia va néixer des d'una perspectiva totalment teòrica. És a dir, anem a crear el que se'n diu una arquitectura cognitiva. És a dir, aquest conjunt de programes d'ordinador, algoritmes i estructures de dades que et permetin replicar les funcions cognitives superiors del cervell. Això és una arquitectura cognitiva. I molt després de tenir-la acabada, o de que ja tingués molta forma, aleshores vam començar a explicar el que teníem i va ser les empreses, el mercat, que ens va explicar a nosaltres quines aplicacions podia tenir la nostra tecnologia.
Sí, primer vau fer la tecnologia i després us van venir les aplicacions a vosaltres.
Però molt després, i després d'un dur aprenentatge. No va ser, mira, ja ho tinc perfecte, sinó per arribar a descobrir tot això que t'he explicat amb dues frases dels hospitals, vam trigar moltíssim.
I quants anys fa que esteu en funcionament? És a dir, que vau acabar aquesta arquitectura cognitiva que m'explicaves.
L'arquitectura cognitiva, com a tal, es va acabar fa 7 anys. Des de l'any 2000 fins més o menys a l'any 2011. Però després va venir l'època de la construcció de no de les aplicacions, sinó de l'arquitectura d'aplicacions. I després Sí, l'arquitectura dels programes d'ordinador que podíem fer servir aquesta tecnologia, que era el nucli. Avui és el nucli de tots els programes que fem. I després va venir la construcció dels productes, que va ser l'última fase i que ara estem pràcticament ja entregant, fent les primeres entregues, vaja.
Són, per tant, 7 anys des que es va completar, diguem-ne, aquest primer pas.
Per mi té una línia de continuïtat de 17 anys.
De 17 anys, no et dèiem, però des d'aquest punt que dius, val, ja tenim la tecnologia, a aquestes primeres aplicacions que esteu entregant ara. Què heu hagut de fer en aquest sentit per adaptar aquesta tecnologia a les necessitats dels clients?
Escoltar moltíssim, però escoltar 10 vegades més que parlar. Has d'escoltar quines són les seves necessitats. Presentes una tecnologia que tothom intueix de primeres que pot ser molt, molt disruptiva i que no s'ha fet res igual fins ara, però encara estàs molt lluny d'aportar un valor. Nosaltres fem software per a empreses i organitzacions. Aleshores, tu els has de demostrar que existeix un retorn de la inversió que faran amb el teu software.
Sí,
per entendre quin és el retorn de la inversió i que ens expliquessin per què ho podien necessitar, que a més no t'ho expliquen en poques paraules, sinó que van expressant necessitats i coses que els hi fan nosa, diguéssim, amb el dia a dia, o que els hi costen diners amb el dia a dia. O sigui que hem hagut de fer... Jo, en concret, va haver-hi un any, l'any 2014, jo vaig fer 200 visites a empreses de tot tipus explicant una i altra vegada la meva tecnologia fins a arribar a una mica dels principis del que avui estem començant a recollir.
O sigui, nosaltres sovint aquí parlem amb científics d'universitats, que el que ens expliquen és que, esclar, tot depenen molt de finançaments, de projectes, de diners que venen de la Unió Europea, d'haver de publicar determinats articles per poder tenir aquesta beca que després els hi permetrà investigar i contractar algú més que els ajudi. Durant 7 anys, de què heu viscut?
D'inversors. D'inversors. Nosaltres anem ara per la quarta ronda d'inversió. Tenim molts inversors que ens recolzen molt i que han vist la tecnologia en marxa, han vist les primeres entregues de productes que han sigut exitoses i que ens recolzen amb fins a les últimes conseqüències.
Perquè sovint parlem de com de difícil és tirar endavant tecnologies i més tan disruptives com la vostra. Ens pots explicar una mica el que es pugui explicar, perquè com això del secret empresarial sempre és més complicat, el que es pugui explicar de com funciona, o sigui, com podem convertir un ordinador perquè pensi com una persona?
És un repte, això.
És difícil, jo ho entenc, però bé, si heu aconseguit aixecar aquesta empresa, jo crec que ho podem aconseguir.
Sí. Diguéssim que en el nucli d'Atomian hi ha una forma de representar el món. És una forma simbòlica de representar el món, que separa les paraules dels conceptes que signifiquen i separa les representacions de les coses de les pròpies coses. És a dir, les coses són adimensionals, són àtoms de coneixement, per això ens diem Atomian. Llavors, amb aquests àtoms de coneixement, que tenen una estructura molt concreta, som capaços de descriure qualsevol forma de coneixement. Això és la base de la tecnologia i és el que la fa diferent a totes les altres. De fet, és un model de coneixement universal, això s'ha buscat moltes vegades. I la segona part és que nosaltres, quan un ordinador ha de llegir una frase, normalment el que fa és comptar les paraules, mira quines paraules hi ha a prop d'altres paraules i amb això doncs intenta crear regles per la resposta. Nosaltres el que fem és, com que tenim una forma de representar el món, entenem que el llenguatge és una expressió del món i aleshores traduïm el llenguatge en un conjunt d'aquests àtoms simbòlics que representen el món.
I a partir d'aquests àtoms sou capaços d'interpretar el que us diu una altra persona amb aquest llenguatge i convertir-lo un altre cop en llenguatge perquè aquesta persona ho entengui.
Exactament, s'ha de fer el procés de tornada, és a dir, ens fan una pregunta, nosaltres l'entenem d'una forma simbòlica, per tant, construïm una resposta en base al coneixement que tenim i després li hem de posar paraules. En posar paraules hem estat molts anys. Un cop tens el coneixement, com poses paraules d'una forma que sigui mínimament entendible.
I ha sigut més difícil que entengui o que es torni a explicar aquest sistema?
Que entengui, definitivament. Mm-hmm. Molt més difícil que entengui.
És que per nosaltres ara mateix, sense veure, nosaltres estem aquí en un estudi de ràdio, imaginar-se que això pugui passar sembla gairebé ciència-ficció. Com ho heu fet? Ara baixem a terra totalment, però com ho heu fet per convèncer algú que això és possible?
Ensenyant-ho. Segur. És la millor manera de convèncer un inversor o un client, no és explicant, és ensenyant. Un abisme.
I heu detectat que el món empresarial, que les organitzacions catalanes estan preparades per assumir un canvi d'aquestes característiques, que realment estan preocupades per poder enganxar-se a aquesta tecnologia que va apareixent? O la gent encara és una mica conservadora i reticent?
Catalunya, en general, és un país d'empreses molt, molt potents, sovint molt discretes, i també molt conservadors. Molt conservadors vol dir que fins i tot com estan muntades les estructures pressupostàries de les empreses, incentiven poc el que un directiu mitjà tingui un pressupost d'innovació per dir, mira, jo vaig a invertir en això perquè em sembla, intueixo que serà bo per l'empresa, em puc equivocar i no passarà res. L'error de compra es penalitza moltíssim. Es penalitza amb és a dir, amb...
l'acomiadament.
Amb l'acomiadament, o sigui, amb el pitjor que li pot passar a un treballador, bueno, pitjor no ho sé, però la més greu que et pot passar, és a dir, tu compres una cosa, t'equivoques i et poden fer fora. I això no és incentivar una cultura de compra innovadora. Però, per altra banda, és cert que la Generalitat incentiva molt, i altres estaments estatal i europeu incentiven la compra innovadora. És a dir, tots som molt conscients de que s'ha de fer compra innovadora, però sembla que sí, sí, tots som molt conscients, però hi ha certes empreses que són molt conservadores. I més, i aquí hi ha un hàndicap, ningú és profeta a la seva terra, i això ho notem. És a dir, si això vingués d'Estats Units, de vegades dius, ostres, és que ve d'Estats Units, i ve d'Estats Units. Que de vegades dius, mira, me'n vaig als Estats Units i torno, i llavors diré que vinc d'Estats Units, no?
Doncs avui hem descobert una tecnologia, com dèiem abans, gairebé de ciència-ficció, que es fa aquí, que es fa al nostre país i que de ben segur que pot canviar, de fet, si les empreses i les organitzacions es decideixen a apostar per aquesta mena
de... Ens compren.
Doncs pot canviar realment la forma com es gestionen les dades. Miquel Montero, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Jo crec que ho hem aconseguit d'una forma molt senzilla per fer-nos una idea de com funciona Atomian.
Això és mèrit teu.
Doncs moltes gràcies.
El POU.
Continguts en xarxa.